Bellera també, evidentment, avui pendent de la Super Bowl, encara que no la juguin els 49ers. Que un, sempre, això el Bellera sempre m'ho diu, diu, fes-te d'un equip, si vols enganxar-te a l'NFL i al futbol americà, diu, fes-te d'un equip, segueix-lo molt, que t'afecti molt, dins d'un límit, evidentment, no? Però les seves derrotes i les seves victòries, diu, perquè així t'acabaràs enganxant i acabaràs veient l'esport. Si fas allò de dir, bueno, veure què, potser sí que costa més d'enganxar-t'hi, no? Però dius, no, mira, em faré... És igual, triar un a un. Si la sort que té el futbol americà és que igual l'últim d'aquest any, l'any que ve el tens a la Super Bowl. Per tant, no... Feu així, si voleu, amb el dit, i on pari la ruleta, doncs d'aquell equip us en feu, i a veure si us enganxeu en el futbol americà. I després les dades aquestes, que m'agraden molt, Pedrol, que no sé com ho compten, s'ho inventen, aquestes sí que se les inventen, de 130.000 tones del bocat que avui es consumiran, que hi ha 1.330 milions d'aletes de pollastre avui, 1.230 milions de litres de cervesa. Bueno, això és una mica l'engròs, fem així un càlcul aproximat, no?
Sí, sí, bueno, és un càlcul aproximat. No se n'ho treuen realment, però escolta, bé, és a dir... Té pinta que pot ser així, perquè realment és un dia de màxim consum de televisió. També hi havia de televisió i de gent doncs, tota fotuda en bars i menjant aletes de pollastre i tot. També hi havia una estadística que era el dia que més televisiós de 75 a 85 polzades es compraven. És el dia en què més vegades es va al lavabo, aprofitant doncs, abans el descans de la Super Bowl. No, és veritat. O sigui, hi ha moltes dades que són una absoluta barbaritat, però que doncs, van consonància amb com viuen els americans aquesta festa, que és un espectacle més enllà d'un partit. Per tant, no sé si podríem acurar tant amb aquestes xifres, però que va per allà seguríssim.
Per quina irà? I l'anunci, sí, de 30 segons, entre 6 i 7 milions de dòlars.
Sí.
Que això sí que és una bajanada cada temporada. De fet, va creixent gairebé cada temporada aquest anunci al descans de la Super Bowl.
Sí, ara són 7 milions per 30 segons, però perquè vegis també els americans com van amb això. Rihanna no cobrarà un duro? Per cert, que hi ha molta gent que pregunta, home, no, els artistes de la Super Bowl deuen cobrar. No cobren ni un duro, és a dir, la plataforma és tan heavy, tan bèstia, que ells no cobren ni un duro. A més, hi ha apostes per si la moneda que potser dirà Don Kelce o no veurem surt cara o surt creu, de quin color serà la beguda que li tirin a l'entrenador sobre el cap que guanyi, vull dir, s'aposta absolutament per tot, i això dels anuncis doncs, és una altra bestialitat. Però totes les marques hi va Doritos, hi va Google, hi va ara el Halftime Show, el show de la mitja part, el fa Apple, ja no el fa Pepsi, vull dir que aquest any també hi ha bastantes novetats en aquest sentit.
Encara estava llegint el que ens deia un oient, que mundialment, no als Estats Units, però que mundialment hi ha altres esdeveniments, no?, que potser tenen més audiència en global, doncs aleshores el problema el tenen els altres perquè es venen molt malament, perquè el negoci el fa la NFL, ho parlàvem a fora,
sí,
i el Pedro em deia una dada que jo desconeixia, 5 vegades més...
I t'ho diré millor, 11, que ho he repassat, és a dir, els drets televisius de la NFL valen 11 vegades més que els drets televisius de la Lliga de Javier Tebas.
I, compte... És una lliga que va de setembre a gener, eh?
Sí.
Vull dir que, diguéssim que els vens del setembre al gener. Vull dir, el que passa del gener a l'agost, no, o sigui, del febrer a l'agost, no té cap mena d'interès. I val 11 vegades més. Aleshores, o la mateixa Champions, que suposo que la diferència no serà tan gran, però que també hi deu haver molta diferència. Bé, per aquí s'està movent el futbol, per aquí entenem també aquests debats que tenim, el tu diràs, moltes vegades de la Superliga, perquè el negoci potser no s'acaba d'explotar bé, no? I veus com hi ha una lliga a l'NFL, doncs que l'esport americà és molt diferent, eh? I això hem dit que tothom pot guanyar i que un pot passar de ser l'últim al primer, i això el futbol ara mateix no passa i està lluny de que passi. Però que uns exploten molt bé el negoci i els altres no, per molta audiència que pugui tenir un esdeveniment.
I estirant tentacles cap a Europa, que ja cada cop, durant la temporada regular, més partits van visitant Europa, especialment Anglaterra i Alemanya, no? I l'any que ve tornarem a tenir també uns quants en aquests dos països. Hi has anat en algun, Lluís, o no?
Sí, he anat als Estats Units a veure els Chiefs, però també vaig anar a Londres perquè fa el 2015, em sembla que van jugar a Wembley els Chiefs i vaig aprofitar per anar-hi, i es parla molt també de que podria acabar Espanya, el Bernabéu, aquest nou Bernabéu està intentant que els hi portin un partit, el del Camp Nou també s'havia sentit, jo crec que més tard, que, o sigui, més d'hora que tard, acabarem amb aquesta expansió que fa la NFL a Europa, acabarem tenint algun aquí a Catalunya.
Mm. Tu els Eagles a Europa han vingut o no, Mike?
Sí, crec que fa, no sé si dues temporades o tres, pot ser just abans de la pandèmia, van jugar a Wembley. Però no hi vaig anar, però sí, han jugat un par de vegades.
Doncs Mike Toll, Luis Pérez, que gaudiu molt de la Super Bowl aquesta matinada, que guanyi el millor, el que s'ho mereixi més i que ens ho passem molt bé tots plegats, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Superesports.
Moltes gràcies, Xavi, per convidar-me.
Sí, gràcies a vosaltres.
Pedrola, dormir?
Sí.
Una estona.
Sí.
Demà no t'adormis, eh?
No, si no dormiré ja t'ho dic que no.
T'adormis, que si no el Bastet vindrà a estirar l'orella ell directament del llit. Ballera, fins ara.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 5, hem arribat al descans a primera, Balaïdos Molló.
Sí, sense gols, una mica millor l'Atlético, però de moment Celta 0, Atlètic de Madrid 0.
I s'ha acabat el partit del United a la Premier.
Ha ampliat el seu avantatge, ha marcat el segon gol l'argentí Alejandro Garnacho, aquest nano de 18 anys, que estava qüestionat últimament, que ha fet callar, o ha posat com a mínim el dit a la boca, 18 anys, després de marcar el gol, com volem dir, deixeu vos estar de tonteries, que jo continuo fent gols. I li han anul·lat dos gols més al United, ben anul·lats. Un de Rashford i un altre de Begors. Per tant, al final, Leeds 0, Manchester United 2. Ara mateix el United té un punt més que el Manchester City a la classificació. L'Arsenal és el líder amb 51 punts, amb 46 el Manchester United i dos partits més, amb 45 el City i també, en aquest cas, dos partits més al United que el City. El City ara jugarà 6:15, rep l'Aston Villa.
I el Sis Nacions ha escurçat diferències Itàlia.
Sí, a l'inici de la segona part, Anglaterra 19, Itàlia 7.
Una pausa i a la tornada mirem cap a la Champions de futbol, que torna, i no sé si ara molta gent seria capaç de dir-nos els 8 enfrontaments d'aquests 8ens de final, perquè fa molts dies que es va fer aquest sorteig. Ara ho pentinem amb el Joan Camí, amb l'Albert Blaia i també amb el Jaume Naveira.
RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
RAC 1.
A Movistar, l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb Mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de 8 TV que ningú es perd.
Outlet, arriba l'outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, arriba l'outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrrega Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
RAC 1.
El lobito está jugando.
El dilluns 13 de febrer és és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u.
Deu minuts passen de les 5. A veure, gent, aquí li fa mal ara escoltar aquesta sintonia. Potser alguns aficionats del Barça, que diuen, home, la Champions, ens agradaria que sonés l'himne de la Champions, però sonarà el de l'Europa League dijous al Camp Nou a 6:45, sí, sí, quan surtin els protagonistes del Barça i del Manchester United per jugar aquesta ronda prèvia als vuitens de final de la segona competició europea. Però dimarts torna la Champions a RAC1. Dimarts, evidentment, des de 8:45, quan acabi Islàndia, la primera jornada de vuitens de final d'aquesta Lliga de Campions. I vam dir, és que el sorteig va ser fa tants dies, han passat tantes coses, que hem tingut un mundial per aquí al mig, la represa de la competició, el Nadal, Sant Esteve, el Cap d'Any, que és difícil de recordar quins vuit enfrontaments tindrem en aquests vuitens de final. Hola, Joan Camí, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I és per això que els volem analitzar i veure com arriben ara finalment els equips i com hi arribaven quan es va fer el sorteig, que han canviat bastantes coses. Hi ha hagut un mercat d'hivern a més pel mig i estats de forma diferents també i lesions, evidentment, en unes i altres plantilles. Hola, Jaume Araveira, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Hola, Albert Blaia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, per cert, per aquestes entrevistes a entrenadors de primera, relevo, que, hòstia, es fan llegir. Que guai quan els entrenadors volen parlar de futbol, Albert? Que de vegades a les rodes de premsa n'hi ha que no ho volen fer, i quan volen parlar de futbol deus gaudir com un vedell, tu, Albert?
Sí, de veritat, haig de dir que he tingut sort que de moment els entrenadors que estic entrevistant són molt de parlar de futbol, els agrada moltíssim i els equips els estan anant bé, no? Que això també ajuda al final. Tot, jo crec que sabem que quan un equip va bé, doncs sempre l'entrenador té més ganes de parlar, però sí que és un luxe que al final els protagonistes, que és el que crec que ens interessa a tots, doncs s'obrin i puguem conèixer una mica més com funciona tot el tema futbol per dins, que al final jo crec que és el que també vol la gent.
I tant que sí. Va, anem a la Teca, la Champions, que torna dimarts amb dos grans partits, com diem a l'antena de RAC1, un París Saint-Germain-Bayern de Múnich per arrencar. Molló.
Sí, el PSG, recordo, temporada passada eliminat pel Real Madrid, que el seu millor resultat a la Champions és finalista el 2020, aquella final que perd contra el Bayern, i que la fase de grups va quedar, recordo, segon, darrere el Benfica, per la diferència de gols en aquell temps afegit de l'última jornada, amb un gol a última hora del Benfica i en un grup en què va quedar fora la Juventus. El Bayern la temporada passada va quedar fora a quarts, eliminat pel Villarreal, té 6 títols, l'última del 2020 va ser primer de grup per davant de l'Inter i el Barça. Hi ha un munt de precedents, 11 partits, l'últim quarts de final de la temporada 2021, el PSG elimina el Bayern de Múnich per valor doble de gols a camp contrari. És a dir, que a hores d'ara això no passaria, perquè ja ha desaparegut, i aquest factor hi aniríem a la pròrroga.
Camí, qui arriba millor? Ara, 12 de febrer que som avui en aquest PSG Bayern de Múnich.
Jo diria Bayern clarament, de fet el PSG ve de caure eliminat a la Copa contra el Marsella, ahir va perdre 3-1 contra el Mónaco, amb la derrota d'ahir ja suma 4 derrotes aquesta temporada, que són les mateixes que va patir l'any passat en tota la temporada, sense Mbappé, que no jugarà aquest partit, amb el dubte de Leo Messi, i a més aquests dies a la premsa de França, especialment l'equip, ha explicat alguns dels problemes que hi ha hagut al vestidor després d'aquestes derrotes, retrets que són habituals en aquell vestidor. Per tant, jo diria que el Bayern, que no és el gran Bayern, però segueix sent líder de la Bundesliga, i evidentment tots aquests problemes extraesportius, almenys nosaltres des de fora no els coneixem, si en canvi els del Paris Saint-Germain.
Naveira, com ho veus? Dos equips que segurament cap dels dos no ha mostrat la seva versió més excelsa durant tota la temporada, no? Ni el Bayern ni el Paris Saint-Germain.
No, és veritat, tot i que el Bayern sí que és veritat que ha tingut alguns partits, especialment a la Champions, on ha demostrat que segueix sent un equip molt intimidatori, tot i la baixa de Lewandowski. Me'n recordo del partit de l'Inter, crec que va ser a la primera jornada. Me'n recordo també, doncs, és veritat que el Barça ja arribava eliminat aquell partit de tornada al Camp Nou, però també va guanyar de manera bastant, fins i tot fàcil, diria. I bé, doncs el Bayern, igual que la temporada passada, ara mateix, està canviant de sistema. Fixeu-vos que el Bayern, la temporada passada, més o menys quan van arribar aquestes dates, poc abans de tornar a la Champions, va passar del 4-2-3-1 habitual del Bayern a un sistema amb tres centrals més semblant a allò que li agrada a Nagelsmann. Ara ho està tornant a fer, Nagelsmann, amb alguns jugadors fora de la seva posició habitual, però jo crec que també Nagelsmann el que està intentant ara és adaptar a l'equip a João Cancelo, que és una peça molt valuosa, que una mica es podria dir que li ha caigut del cel, entre cometes, al Bayern, perquè no esperàvem que passessin aquests problemes que ell ha tingut al Manchester City, i és un futbolista que, sens dubte, pot sumar-li molt al Bayern des d'aquella banda esquerra, no? Fins i tot també a la dreta, que Nagelsmann en alguns moments l'ha posat allà, però perquè és un jugador que t'aporta molt al circuit associatiu, que arriba molt bé a dalt, que es pot sumar, com dic, al carril central, que posa molt bones centrades des de qualsevol dels costats, o sigui que bé, ara mateix el Bayern jo crec que té més armes davant un Paris Saint-Germain que és veritat que té grans jugadors, però que Mbappé en principi no arriba a la nada, Messi sembla que sí, però l'equip està amb problemes de confiança perquè ha patit moltes relliscades últimament, va caure a la Copa i ha tingut bastants punxades a la Lliga en aquest començament d'any.
Avui apuntar algun mitjà que Mbappé hauria fet una part de l'entrenament avui amb el grup, deu estar allò, vaja, que el Tiedo està agafant-se el que pot, a veure si encara que sigui uns minutets el pot tenir per aquest partit de dimarts contra el Bayern.
A més, Xavi, el mercat d'hivern del Paris Saint-Germain és un fracàs, perquè l'equip és evident que necessitava una mica aquesta classe mitja, no? Aquests jugadors per ampliar plantilla i per tenir més efectius, per poder rotar. Ells anaven darrere de Ziyech l'últim dia de mercat i no el van poder fitxar, també per la maniobra que va fer el Chelsea, no? Que va enviar tres vegades malament els documents perquè no es fes el traspàs.
I en aquest sentit veurem què passa amb Galtier, perquè és una aposta de Luis Campos, no del... Sí. És a dir, que si fracassa, compte que Galtier potser no acaba la temporada. De fet, és un projecte pensat per guanyar la Lliga de Campions, i si no ho fan, doncs ja tenen l'excusa per canviar de tècnic.
Què li està faltant? Albert, el PSG, més enllà d'ara d'aquests problemes físics de Messi o de Mbappé, que també s'ha perdut ara els últims partits, però què li està faltant al Paris Saint-Germain, sobretot?
Bé, els partits, just els últims tres partits que he vist del PSG han sigut molt fluixos, i sobretot és un equip, des del meu punt de vista, que li costa molt tenir estructura sense pilota. És un equip que quan perd la pilota normalment acumula molta gent al carril central, no? Juga amb tres migcampistes. De fet, Galtier també normalment aposta per aquest sistema amb tres centrals, però a vegades Danilo va al mig del camp i és una defensa de quatre, però acumula molts jugadors per dins, amb Messi, amb Neymar, amb Vitinha, amb Berratti, amb tots els migcampistes, i quan perd la pilota, com que els laterals van molt amunt perquè són els únics jugadors profuns de l'equip, hi ha molts problemes per gestionar les transicions. Ho hem vist el dia del Mónaco, li va fer una autèntica destrossa, Ben Yedder a l'equip de Galtier. Contra el Marsella va ser un partit diferent perquè va ser una pressió molt alta, i el PSG, com que no té aquesta amenaça ja sense Mbappé per anar a l'espai, és un equip que es queda coix a vegades, no? Perquè els que li poden donar una miqueta més d'amenaça són els carrilers, Hakimi i Nuno Mendes, són dos jugadors molt profuns, però comencen des de tan enrere que costa molt que puguin arribar, i per tant és un equip que ara mateix no acaba de trobar-se còmode en pilota perquè no és profund i no pot amenaçar el rival. Evidentment té molta qualitat i quan s'ajunta poden passar moltes coses, i sense pilota és un equip que ja una mica la tendència de l'any passat, però encara accentuada, no? Perquè Messi té un any més, Neymar també, i és un equip veterà, a vegades que no acaba de pressionar i tampoc tanca bé darrere, i està sent un equip molt vulnerable. Per tant, el Bayern, que sembla que és un equip que ajunta molts jugadors de qualitat i amb molta velocitat per fer mal en les transicions, doncs veurem què opta Galtier en aquest sentit. Jo no espero que el PSG vagi a pressionar massa, tot i jugar a casa, m'espero un mica partit més conservador, intentar arribar viu a l'Allianz, evidentment ja amb Mbappé, no?, teòricament.
Qui passa, Camí?
Bayern.
El Bayern. Naveira?
Sí, el Bayern.
Blaia?
Jo diré el PSG, per trencar una mica.
Està bé.
Dos. Bayern, un PSG. Dimarts també... Tot és a la mateixa hora,
sí,
Molló,
sí, sí, 9
de la nit, eh?
Sí, sí,
totes, sí, les eliminatòries de vuitens de final.
Exacte.
9 de la nit, Milan-Tottenham.
El Milan,
Tottenham.
El Milan la temporada passada va caure a la fase de grups. De fet, des de la temporada, atenció, a mi això em va sorprendre, no ho recordava, eh? Des de la temporada 13-14, que no arribava als vuitens de final de la Lliga de Campions al Milan. De fet, va estar 7 edicions sense jugar a la competició. Té 7 títols, l'última el 2007, guanyant a la final el Liverpool amb dos gols d'Inzaghi, va ser segon de grup a la lligueta darrere el Chelsea. I el Tottenham la temporada passada no juga a la competició, de fet juga a la Conference League i queda eliminat a la primera fase. A l'última participació a la Champions, temporada 19-20, eliminat pel Leipzig als vuitens. El seu millor resultat, finalista el 2019, per contra el Liverpool al Metropolitano. Va ser primer de grup a la lligueta davant l'Eintracht. Precedents, 4 precedents, 2 victòries del Tottenham, 2 empats, cap victòria del Milan, parlo de partits, i en eliminatòria, vuitens de la temporada 2010-2011, el Tottenham va eliminar el Milan.
Anada a Itàlia, tornada a Anglaterra, d'aquesta eliminatòria de vuitens de final. Què preveus, Naveira, o com arriben? Ahir el Tottenham va caure de manera clara al camp del Leicester, 4-1, el Milan ho va arreglar en aquesta jornada, però venia d'una ratxa molt, molt negativa. Què preveus, Jaume?
Està bastant igualada, aquesta una mica per ball, no? Perquè cap dels dos arriba gaire bé. De fet, el Milan, últimament parlàvem abans de que el Bayern havia canviat el sistema, i el Milan també ho ha fet. Ara, els últims partits, està jugant amb un central més perquè es va endur una derrota que jo crec que en aquest mal trajecte doncs, ha pogut ser una mica traumàtica, que va ser el dia que van perdre 2-5 a casa amb el Sassuolo a la Lliga, i llavors doncs, de cara al partit, al derbi contra l'Inter, ja van canviar el sistema, contra el Torino el van mantenir, i bé, doncs és un equip que bé, és veritat que cap als carrils, especialment per l'esquerra amb Theo Hernández, doncs és un equip que té molt de perill, un equip doncs, que bé, ara està recuperant a Zlatan Ibrahimovic, que evidentment hem dit que la banda esquerra no, amb Theo Hernández és molt perillosa, evidentment doncs, també Rafael Leao, no? que és una mica el jugador més amenaçador de l'equip, i davant doncs, un Tottenham que jo crec que igual sí que va poder notar la baixa del Cuti Romero, que és un dels centrals diguem, que més assegura la part del darrere, i bé, doncs, aquesta absència per sanció, que va ser una qüestió puntual, doncs, no es notarà durant l'entresetmana en el duel amb el Milan, i jo crec que l'equip estarà més segur en defensa. De fet, ahir debuta Pedro Porro, no va tenir un bon partit al carril dret, o sigui que potser això reforça, veient fins i tot l'actuació que havia fet una setmana abans Emerson contra el Manchester City, doncs que el jugador del Betis i el Barça sigui titular en aquella zona, i bé, doncs un Tottenham que ja sabem que compta amb jugadors de molt de talent, amb Bentancur i Kulusevski que han pujat molt al seu nivell des que van arribar aquí, millor que la Juventus, evidentment amb Harry Kane. Bé, no és fàcil, no és fàcil predir qui pot passar, i evidentment que un minson, clar.
Sí, home, els amics Sony i Kane, que l'altre dia en parlàvem, que sí, segurament sí. Es mereixerien alguna cosa més del que han aconseguit amb el Tottenham, que és molt poca cosa a nivell de palmarès i de títols, més enllà del futur de Son, que anem reiterant aquest debat.
Com zero, no? Certament.
Com zero, exacte, mira si és poca cosa, que no... que el deia jo, que era poca cosa, que no l'ha aconseguit absolutament res, però ells continuen insistint.
Sí, sí.
Kane perquè no el van deixar sortir, i Son perquè de moment no té intenció de marxar del Milan, del Tottenham en aquest cas. Com ho veus això, Camí?
Sí, bastant d'acord amb el que comenta el Jaume. Jo he estat revisant partits del Milan aquesta setmana perquè em toca comentar-lo, i és duríssim ara mateix veure partits del Milan. Vale. És increïble el 2023 que porten. És cert que l'altre dia van guanyar però no van jugar bé. Han canviat el sistema precisament per deixar de concedir tantes ocasions. Hi ha molts jugadors que crec que estan notant, per exemple Theo Hernández al Mundial no té aquella frescura, que és un futbolista que depèn molt del seu físic. Jugadors importants com Tonali al mig del camp, doncs tampoc estan responent, tenen baixes importants com la de Benasse, per exemple. Bé, jo veig un pèl superior al Tottenham, que tampoc està en el seu millor moment. Son no està fent la millor temporada, de fet si comparem les xifres que va fer la temporada passada amb les que porta ara, doncs no està ni a prop, però tinc la sensació que és més equip, que està més treballat, que vaja, que tenen més arguments i més factor diferencial, perquè Leao tampoc acaba d'estar al 100%, tot i que és un jugador que part de les possibilitats del Milan passen per ell. Però vaja, Conte, que no es mourà d'aquesta línia de 5 que porta utilitzant ja molt de temps amb aquests tres centrals, i abans ho deia el Naveira, el debut de Pedro Porro, he llegit moltes crítiques al debut de Pedro Porro, i mira, bueno, que s'han gastat 45 milions i que tenen a Emerson, que precisament venia de fer un bon partit, així que veurem per què aposta.
Quasi debutes i perds 4-1, tampoc no,
clar.
No pots esperar moltes lluances, segurament, de la gent que ja t'està esperant amb ganes. Blaia, qui passa i per què d'aquesta eliminatòria Milan-Tottenham?
És una eliminatòria que jo tinc moltes ganes de veure, just quan es va fer el sorteig, no, dos equips que normalment a Europa, el Tottenham, no, i sobretot Conte, jo crec que té aquesta espineta, i el Milan, que tenia ganes de tornar-lo a veure, és que dels últims 9 partits el Milan només n'ha guanyat 2, l'últim i el primer després de tornar al Mundial, és a dir, és un bagatge pobríssim, i jo em quedaré amb el Tottenham. Crec que el Tottenham és veritat que és un equip a vegades molt irregular, que és capaç, no, de competir també contra el Manchester City ja, i una setmana després, no, caure 4-1 contra el Leicester. Crec que és un equip que, veient els problemes que té el Milan a nivell defensiu, comentava el Jaume, no, aquell canvi de sistema, si Son, Kane, Kulusevski, també futbolista que coneix el Milan després del seu pas a la sèrie, estan més o menys entonats, jo crec que és millor equip. Em sembla un equip més complet, amb més confiança, i ara mateix el Milan em sembla un equip que té massa dubtes. Per tant, jo aquí em quedo amb el Tottenham, i crec que Antonio Conte, com un dels grans entrenadors que és d'Europa els últims anys, mereix una bona eliminatòria, i per tant, segur que també estarà molt, molt motivat per intentar fer un bon paper en aquest sentit.
Ara que parlàvem de noms, un que està sent una gran decepció és de Keteler, que és el que han fitxat del Bruges. Crec que van pagar 32 milions d'euros aquest estiu, que havia de ser la gran aposta, i de fet no està participant, surt a les segones parts, i no està sent aquell jugador que tant ens va agradar al Bruges. Sí que ho està fent Giroud, evidentment, que ja el coneixem, i crec que és la gran esperança ofensiva que té el Milan.
Cap
tipus
gol,
de...
Joan?
Com?
Cap gol. Seria dir que no ha marcat cap gol encara.
Exacte.
Bé, és que el Milan té un problema, que és que últimament porta any i mig que no para a fitxar mitja puntes, no? Igual hauríem de parar en algun moment, però bé, de Ketelaere... Jo crec que hi ha molts jugadors, això sol passar, quan un equip, o sigui, quan un jugador jove que té aquesta projecció arriba a un equip gran, necessita una temporada d'adaptació. Jo crec que a Tonali al Milan també li va passar, per exemple. Ell venia d'un equip més petit com era el Brescia, i donar el salt li va costar. Jo crec que a Ketelaere, si li donen confiança i li donen paciència, igual sí que pot acabar explotant, però és veritat que la seva primera temporada està passant molt de puntetes.
Qui passa a Naveira?
Jo iré al Tottenham perquè crec que en general té més que el Milan, i em refio més de... Bé, qui ho diria, no? Perquè Conte a la Champions té un registre bastant pobre històricament, però jo em refio més de Conte i de la seva plantilla de cara a aquesta eliminatòria.
A mi?
Jo també, Tottenham.
El Tottenham. Doncs tres vots pel Tottenham en aquesta eliminatòria de vuitens de final que arrenca dimarts. Dimecres tindrem un Borussia Dortmund-Chelsea. Molló.
Sí, el Dortmund eliminat a la fase de grups la temporada passada. El seu millor resultat a la Champions, el títol que va guanyar l'any 1997, va ser segon de grup darrere el Manchester City, deixant fora el Sevilla. El Chelsea, la temporada passada, eliminat pel Madrid als quarts de final, amb aquella pròrroga al Bernabéu. Dos títols, l'últim el 2021, l'altre el 2012, va ser primer de grup davant del Milan. No hi ha precedents. Mai s'han enfrontat Dortmund i Chelsea.
Qui arriba millor, Blaia, Dortmund o Chelsea, en aquesta eliminatòria?
El Dortmund arriba molt bé. El Dortmund, jo crec que és un equip molt jove. És veritat que a vegades hem vist un equip irregular a la principi de temporada. Defensivament, crec que el mercat que va fer l'estiu el va millorar força, i porten una ratxa. Ara estava mirant els resultats, porten 8 o 9 victòries consecutives. Per tant, és un equip que el Chelsea, amb tots els diners que s'ha gastat, és evident que no acaba d'estar massa fil. Les expectatives són molt altes amb el conjunt de Graham Potter, i el Dortmund ja ho vam poder veure i seguir aquí a RAC1 a la fase de grups. Va competir, per mi, l'equip que a principi de temporada competir més bé contra el Manchester City. Li va plantejar un partit a l'Etihad en què va ser molt complicat pels de Guardiola poder superar aquest bloc baix, molt ben tancat, sortint en transició, i tenen un d'aquests jugadors que, evidentment, jo crec que el Chelsea, si pogués, el fitxaria, que és Jude Bellingham, que és un futbolista espectacular i que aquest estiu estarà cotitzadíssim, veurem on acaba. I jo crec que el Dortmund ara mateix no té tanta pressió, perquè és evident que el Chelsea, ja que la Premier no la pot disputar, on hi haurà gran pressió és a la Champions, i jo crec que això també fa que el Dortmund, per mi, arribi amb un pèl més de confiança potser en aquesta cita.
No deu ser fàcil ara, Naveira, ser jugador del Chelsea, perquè clar, tot això, quan tants fitxatges, ens hem gastat quasi 300 quilos o 500 aquesta temporada, o 300 al mercat d'hivern, jo ja m'he perdut amb aquestes xifres. No ha de ser senzill sortir a jugar amb la samarreta del Chelsea ara mateix?
No, i si a sobre el Chelsea s'ha gastat tants diners, i a la Champions dels 8 fitxatges només 3 poden ser inscrits, els 3 que juguen, els 3 escollits, jo crec que tenen encara més pressió. Però bé, els 3 escollits al final són jugadors que jo crec que la pressió la maneguen bé, no? Estem parlant d'Enzo Fernández, estem parlant de Mudrik i estem parlant de João Félix, que jo crec que seran 3 jugadors titularíssims en aquesta trajectòria de la Champions del Chelsea. Ja veurem quan dura. Un Chelsea que està una mica doncs per fer, no? Jo crec que el partit d'ahir contra el West Ham és una mostra molt clara. Un equip que comença bé, que té 20 minuts on genera un gol legal i 2 que s'anulen per fores de joc bastant justos, i bé, doncs és un equip que realment amb Enzo Fernández doncs ha guanyat molt en el mig del camp. O sigui, jo crec que és un jugador que des del principi s'ha posat la samarreta del Chelsea i l'està portant com si no tingués cap tipus de pressió. Després, Mudryk, doncs, és un jugador que ahir potser no va participar tant, però que els seus primers minuts en general amb el Chelsea són bons. I Joao Félix, doncs, ahir també, després de tornar a l'ascensió, també va tenir bons detalls, no? Pel que fa al Dortmund, abans deia el Blaia de la joventut del Dortmund, bé, hi ha una estadística que l'he llegit fa poca estona que m'ha semblat increïble, que és que el Dortmund porta en aquesta Bundesliga 15 gols marcats per adolescents, o sigui, per menors de 20 anys, que són més que la resta d'equips de la Bundesliga junts. O sigui que fixeu-vos del que estem parlant. Sobretot Bellingham, Bino Gittens, que ahir va marcar, Gio Reyna. Bé, Gio Reyna ja ha fet els 20, però dos d'aquests gols van ser abans de complir els 20, o sigui que entren a l'estadística. I bé, doncs...
Visca l'acné, Naveira, eh?
I tant, és el lema al Dortmund. No, simplement vull apuntar que aquest equip, és veritat que ha millorat molt defensivament amb els fitxatges dels centrals, i que jo crec que al mig del camp la figura de Sally Oschen, que és un futbolista que ha arribat aquesta temporada també, li dona molt. De fet, ahir el partit contra el Werder Bremen és bastant un cap amunt i cap avall tota l'estona, i quan ell entra jo crec que l'equip va estar una mica més segur.
Qui passa i per què, Joan, aquesta eliminatòria?
Jo diria Borussia, segurament molta gent que ens escolta doncs es deu posar les mans al cap amb tot el que s'ha gastat el Chelsea, però és que precisament crec que el Chelsea el que necessita és temps i paciència, i ara mateix no té ni temps ni paciència. Està a 10 punts de la Lliga de Campions, a la Premier, que és el gran objectiu de cara a la temporada que ve, per una qüestió econòmica i de prestigi, i és el que deia abans el Naveira. Evidentment, amb els futbolistes que ha portat, hi haurà trams on serà un equip ultradominador, però després necessita temps perquè Graham Potter pugui treballar, i ara mateix no el té. Veurem, és una eliminatòria, jo diria que ara el Dortmund està més capacitat, potser no té tant talent ni tant nivell, evidentment, a la plantilla, però això va de 11 futbolistes, i crec que passaran. Per cert, que recuperen a Sebastián Allé, que ha estat fora molts mesos, ja ha tornat, i és una altra amenaça ofensiva que tenen els alemanys de cara a la Bundesliga i també, evidentment, la Lliga de Campions.
Qui passa, Blaia?
Doncs mira, jo em quedaré amb el Chelsea. És veritat que estic molt d'acord amb el que comenta el Joan, que necessiten temps i paciència, i la Champions no regala cap de les dues coses, però crec que el Chelsea ha de tenir aquest punt, no? Jo crec que un pèl d'arrogància, de dir que, home, els diners que s'han gastat, demostrar la seva qualitat, tenen jugadors amb moltíssima personalitat joves i que volen reivindicar-se, i per tant jo escollo el Chelsea, tot i que el Dortmund és un equip que li posarà les coses molt complicades.
Naveira, Dortmund o Chelsea?
Jo amb el Dortmund, per molt que estigui tenint bones temporades a Europa, sóc una mica escèptic sempre, perquè sempre hi ha algun partit on potser l'equip no es comporta com hauria de fer. O sigui que jo apostaré pel Chelsea, però crec que serà una eliminatòria amb la qual ens ho passarem molt bé, perquè hi haurà molta qualitat i dos equips amb imperfeccions que segur que cometran errades que permetran al rival, en aquest cas, doncs, fer-li molt perill.
Doncs dos vots pel Chelsea, un pel Dortmund en aquesta eliminatòria. Ha començat el partit del City a la Premier. Molló, qui no ens atreu, Guardiola?
Surt amb Rodri de central avui, amb Ederson a la porteria, Walker, Díaz, Rodri, Laporte al darrere, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva mig del camp, Mahrez, Haaland, Grealish en punta. S'enfronta a l'Aston Villa d'una i Emery, amb el Dibu Martínez a la porteria, amb ells coneguts com Digne, com Douglas Luiz i amb Bailey Watkins com a jugadors més avançats. Som els primers dos minuts de partit, City 0, Aston Villa 0. El City, si guanya, se situarà a 3 de l'Arsenal amb un partit més. Recordo que dimecres tenim un Arsenal City, que de fet dimecres anem a RAC més 1 amb aquest Dortmund Chelsea, amb el Bruges Benfica, amb l'Arsenal City i amb el Madrid Elx. Això sí que tenim un poti-poti interessant dimecres.
A punt de marcar Iago Aspas a Balaïdos en aquest Celta 0 Atlètic de Madrid 0.
Sí, gol fantasma que ha salvat Oblak pels pèls. La pilota, després d'una rematada d'Aspas, entrava, se li havia passat per sota el cos i ha posat la mà in extremis, eh?
Com reacciona, eh? Sí, primer sí. Ho fa malament perquè no atura el xut, però després com s'aixeca ràpid per evitar el gol.
Sí, sí, ha estat realment bé aquí l'eslové. El 13 de la segona, Celta 0, Atlètic de Madrid 0.
Dimecres tindrem també aquest Bruges a Benfica.
Sí, el Bruges, la temporada passada eliminat a la fase de grups. De fet, a les 8 participacions anteriors també havia quedat fora a la primera fase. i no arriba als vuitens de final des de la temporada 90-91. Per tant, és la segona vegada a la seva història que hi arriba. Abans, òbviament, del seu millor resultat, que és finalista l'any 78, perd contra el Liverpool a Wembley, i una final de Copa d'Europa, el Bruges, que va ser segon de grup darrere el Porto, deixant fora l'Atlético. I el Benfica, la temporada passada eliminat a quarts pel Liverpool, el millor resultat, dos títols de Champions, anys 61 i 62, amb el Gutmann d'entrenador. L'hongarès va ser acomiadat, no el van voler renovar per calés, va dir que mai més, bé, va dir que en 100 anys el Benfica no guanyaria un títol europeu. Ha disputat 11 finals, 5 de Champions, 3 de UEFA o Europa League, 3 de Youth League, i les ha perdut les 11. El Benfica va ser primer de grup davant del PSG, deixant fora la Juventus. No hi ha precedents, és un altre partit, un altre duel inèdit en competició europea.
Això és una maledicció i la resta són, són tonteries. Aquest Benfica, aquell Benfica que ens va meravellar a la fase de grups, no és aquest Benfica, Camí, no?
No, no és aquell Benfica. Jo sóc molt fan, he estat molt pesat amb el Benfica. Evidentment han tingut una baixa molt important com és la de Enzo. Ara està jugant un futbolista de 27 anys que es diu Chiquinho al mig del camp. No és Enzo, de fet és un futbolista que va fitxar el Benfica, diria que fa un parell o tres de temporades i que l'han anat cedint. Però vaja, només ha perdut dos partits aquesta temporada en totes les competicions. Curiosament, els dos contra el Braga, l'últim fa poc a la Tassa de Portugal, a la Copa, contra un dels equips que també està deixant molt bones impressions aquesta temporada. I jo us dic un nom ja que l'han fitxat aquest mercat d'hivern, que m'ajudi el Naveira amb la pronunciació, que jo sóc molt dolent, que és Andreas Schelderup, que ve del North Island, 19 anys, espectacular jugador, de veritat, i a més, cada cop que el Benfica fa un fitxatge així és perquè alguna cosa hi ha. Per tant, si els hi surt bé, estem parlant d'un futbolista que pot valdre molts i molts milions. Encara diria que no ha debutat amb el Benfica, i haurem d'estar molt atents, potser no en el curt termini, però sí al llarg termini el que pot donar de si aquest futbolista de 19 anys.
Està preparant el Chelsea el taló de 100 milions per fitxar-lo d'aquí a 3 mercats. Donava l'aprovació al Naveira de la pronunciació d'en Camí. Què preveus en aquest Bruges Benfica, Jaume?
Bé, és una eliminatòria de difícil pronòstic. Jo crec que el Benfica portarà més la batuta, diguem, d'aquesta eliminatòria pel que fa al joc. Jo crec que el Benfica a la fase de grups, doncs, el Bruges durant la fase de grups va jugar una mica amb aquest paper de no favorit, no? D'equip que bé, una mica silenciosament doncs van traient els punts. Ha canviat d'entrenador el Bruges, per cert, o sigui, Karl Hufkens, que va ser l'entrenador que va aconseguir passar la fase de grups de la Champions, que és una cosa històrica pel Bruges, va ser destituït a finals del 2022 pels mals resultats a la Lliga, i ara l'entrenador és Scott Parker, que va ser l'any passat l'entrenador del Bournemouth, que també va començar aquesta temporada amb els Cherries a la Premier, i que bé, doncs ell els va pujar, però doncs diguem que ara s'han juntat aquests dos camins, no? O bé, jo imagino que potser amb Scott Parker vol intentar en el dia a dia tenir una mica més de domini de la pilota en els partits de la Lliga Belga, però jo imagino que en aquesta eliminatòria de Champions doncs el Bruges utilitzarà les seves armes sobretot a les bandes per sortir a la contra, no? Amb Tejon Buchanan, també doncs, amb jugadors que tenen gran arribada, no? Com Hans Van Aken, Kasper Nielsen, que l'han fitxat aquesta temporada a l'Unió Saint-Gilloise, que va ser l'equip més sorprenent de l'any passat a Bèlgica, que va ser subcampió, li ha donat un plus de joc a l'equip al mig del camp. I bé, el Benfica, doncs, veurem què tal competeix sense Enzo, que era un jugador absolutament fonamental a l'equip, O sigui, si miraves les estadístiques d'Enzo durant la primera meitat de la temporada, era un jugador que liderava pràcticament totes aquelles que estaven relacionades amb les passades, amb la construcció del joc, i ara doncs l'escenari ha canviat, tot i que jo crec que Roger Schmidt ha creat una bona estructura i bé, doncs intentarà una mica que amb el treball col·lectiu doncs, no es noti tant l'absència d'Enzo, si bé Chiquinho és un jugador diferent.
Qui passa i per què? Blaia, en aquest Bruges Benfica.
Mira, jo em quedaré amb el Benfica. És veritat que el que comentaven tant el Joan com el Jaume, la baixa d'Enzo és capital, era el futbolista més important i estructural, però el Benfica, tot i així, jo crec que segueix sent un molt bon equip. Amb Roger Smith estan fent una gran feina, juguen molt bé futbol. El Bruges a la Lliga Belga no està acabant de carburar, ho comentava ara també el Jaume. És un equip que jo crec que és més inexpert, té més, per tant, probablement tingui més dubtes i no pugui encarar amb tanta, diríem, confiança aquesta eliminatòria, i en canvi crec que el Benfica sí que té futbolistes de molt més pes, és un equip més ben treballat. També hi ha Guedes, que està jugant ara a la punta d'atac en molts partits, és un jugador que també amb espais et pot fer molt de mal.
jo crec que el Benfica és millor equip. Aquí sí que potser quan va caure l'eliminatòria podria haver una mica més de dubtes, però tot i la baixa d'Enzo, jo crec que el Benfica porta la balança bastant a favor.
Benfica també, Camí?
Sí, sí, totalment. Sí?
I Naveira?
Sí, sí, de fet, bé, apuntar-vos al detall de que el Benfica en els últims partits, perdó, el Bruges als últims partits està acumulant molts empats i que Ferran Jutglà no està al mateix nivell del començament de temporada, que això em sembla una qüestió important, perquè Jutglà a la fase de grups de Champions va fer molts gols i en canvi doncs, només ha fet un gol des de la tornada al Mundial i el Bruges en aquest temps ha jugat ja, si no m'equivoco, 7 o 8 partits. Així que, bé, esperem que el jugador català pugui retornar al nivell de l'inici de temporada, però ara mateix està una mica estancat.
Sí, amb una lesió pel mig també, que l'ha afectat, veurem a veure aquest Bruges Benfica què ens depara. Hem tingut gol del City ja a la Premier, Molló.
A la sortida d'un córner, gol de Rodri, bona rematada de cap, City 1, Aston Villa 0, minut 8 de la primera.
I a primera ha entrat Memphis Depay en el Celta 0, Atlètic de Madrid 0.
A veure si el neerlandès avui és decisiu per l'equip de Simeone, que continua empatant el 20 de la segona, Celta 0, Atlético 0. Mira, ara també entraran Witsel i Correas.
Aquests quatre partits que hem analitzat dimarts i dimecres d'aquesta setmana i la setmana següent... Per animar-nos una mica abans d'aquest Liverpool-Real Madrid del dimarts ja 21 de febrer. Molló.
El Liverpool, de fet és la repetició de la final de la temporada passada, ja sabem quan va acabar, no recordarem. Millor resultat a la Champions, 6 títols, l'última el 2019 contra el Tottenham a Madrid. Va ser segon de grup darrere el Nàpols, empatats a punts a la Lligueta. I el Madrid, doncs, 14 títols, campió de la temporada passada, va ser primer de grup davant del Leipzig. S'han enfrontat a 3 finals, 2 pel Madrid i una pel Liverpool. L'any 81 és l'única final de Champions o Copa Europa que ha perdut el Madrid. En les altres 4 eliminatòries, 3 victòries pel Madrid i una pel Liverpool. La del 2009, sí, la de Vicente Boluda.
Balan Bambú. Aquí vamos a ganar la Champions. Aquí vamos a ganar 3-0. Hala. ¿Y allí? Allí seguramente 1-2. Aquí tercero y allí vamos a ganar 1-2. Porque se van a tener que abrir y los vamos a chorrear allí.
3-0.
Aquí perderá allí 1-2.
Vicente Boluda, ¿eh? Les vamos a chorrear, és una de les frases que passarà, sens dubte, a la història sí, sí. del futbol.
Un profeta, li diuen, eh? 5-0, sí, recordo, sí, va ser el balanç d'aquella eliminatòria.
Blaia, arriba tan malament el Liverpool com sembla o pitjor? Tu què diries?
Sí, probablement Boluda ara no sé què diria del Madrid, amb el Liverpool, ben com arriba el Liverpool. Sí que és veritat que crec que cap dels dos equips arriba al seu millor moment. El Real Madrid a la Lliga està sent irregular, ha tingut alguna baixa important, però és que el recompart amb el Liverpool. Ara recupera Van Dijk, que ha estat baixa les últimes setmanes. Konaté, no sé si arribarà, si ho fa serà justíssim. També crec que recupera Firmino, però moltíssimes baixes. Un equip que al mig del camp, jo crec que el que li està passant més al Liverpool és que s'ha quedat sense energia al mig del camp. Moltes vegades han hagut de tirar de Harvey Elliott, que més a vegades és un extrem i el col·loquen d'interior, però sobretot jugadors com Henderson o Fabinho, que han sigut capitals els darrers anys, han baixat molt el rendiment. La baixa de Mané s'ha notat perquè davant la lesió de Luis Díaz ha fet molt de mal. I Darwin, que sembla que està negat de cara a porteria. Però tot i així, jo veig una eliminatòria, no sé què diran el Joan i el Jaume, però molt oberta, perquè crec que a doble partit, no, sent pràcticament una... evidentment una eliminatòria, perquè no té res a veure amb el que estem en el dia a dia de la Premier, on ja hi ha aquesta pressió de puntuació que té Liverpool, que és evident que estan molt lluny dels seus objectius. Pot passar qualsevol cosa, i el Liverpool, me'n recordo que fa dues temporades va complicar-li molt les coses al Real Madrid, estan pràcticament desnonat amb moltíssimes lesions, i el Madrid ho va tenir complicat a la tornada d'Anfield, ho va passar malament, un Anfield sense públic. Jo ho veig molt, molt igual, però sí que és veritat que el Liverpool arriba probablement des de que hi ha Klopp en el seu pitjor moment, tenint en compte la plantilla i les inversions que s'han fet.
Com ho veus, Jaume?
A veure, jo crec que no serà una eliminatòria que el Madrid la guanyi per un gran marge o que almenys la porti resolta al Bernabéu, però jo sí que crec que el Madrid doncs, està una mica millor que el Liverpool. Al final el Liverpool ara mateix té problemes a totes les línies, et diria jo, excepte potser a la porteria. No crec que Alisson sigui un gran responsable de les derrotes del Liverpool, però mentre Van Dijk no hi ha estat, doncs Matip ha tingut molt mals partits, Joe Gomez porta tota la temporada a un rendiment baixíssim, deia ara l'Albert que, i és cert que el mig del camp ha baixat molt el nivell, i després és que a dalt, home, és veritat que Salah porta molts gols a la Premier, però Darwin Núñez doncs, té molts problemes per anotar. Fixeu-vos que, per exemple, el dia del Wolverhampton, que el Liverpool perd 3-0, és el seu últim partit de Lliga, el Liverpool, ara ho estava mirant, genera uns gols esperats de 3,1 i, en canvi, el Wolverhampton d'1,98 i acaba perdent 3-0. O sigui que això dona idea de que el Liverpool doncs, és capaç de generar les possibilitats, però ara mateix doncs, està bastant negat, en general. O sigui que, no sé, la veritat, jo no confio gaire en el Liverpool, tot i que crec que pot estar igualada l'eliminatòria, però jo crec que se l'emportarà
el
Madrid.
Deus passar al Madrid també, Camí?
Sí, perquè evidentment el Madrid és el Madrid i no està en el millor moment, i és el debat que hi ha sempre, però si comparem la situació, doncs el Madrid està a la zona alta de la classificació. És cert que per mi encara lluny del Barça, i no li donarà per guanyar ni disputar-li la Lliga, tot i que encara queden molts partits. Ha guanyat el Mundialet de clubs, en canvi el Liverpool no té, és a dir, la situació és molt més greu. Jo crec que part dels seus problemes s'expliquen per aquesta lesió de Van Dijk, sobretot, també pel mal moment de Darwin. Abans parlàvem de Ketteler, que necessita un any d'adaptació, doncs probablement Darwin també el necessitarà a la Premier, perquè les expectatives que hi havia amb ell doncs no s'han complert, veient el rendiment. I després hi ha un jugador que ha debutat aquesta temporada, que és del 2004, que es diu Stefan Bajetic, que va néixer a Vigo, de fet, i que explica també els problemes que ha tingut el Liverpool en aquesta zona del terreny de joc amb lesions, que un futbolista de 18 anys, nascut el 2004, jugui i a sobre ho faci molt bé. No sé si serà titular o tindrà minuts contra el Real Madrid, però és un altre dels noms que hem d'apuntar.
Tenim expulsió a Balaïdos, Molló.
Stefan Savic, expulsat, queda amb 10 l'Atlètic de Madrid, marxa cap a porteria l'Arsen, l'agafa, ell diu que no és vermella, a mi, vista una repetició, és vermella. Per més que Simeone li digui a Savic que s'esperi, que s'ha de mirar el VAR, però vaja, jo crec que ja ha decidit de Figueroa a Vázquez, a 20 pel final, Celta 0, Atlético 0, l'Atlètic queda amb 10 i Simeone s'emporta una groga pel xou que està muntant a la banda. Crec que serà pel tècnic argentí, ja està. Sí, sí, per el Simeone.
Sí, diu, no, ja està, ja està, diu, el VAR, diu, ja ho ha revisat, doncs perdona, diu que no volia dir. Copeta a l'Espanya i vinga, la falta és fora l'àrea, per tant serà sí. Una falta a favor del Celta, però fora l'àrea pràcticament a la frontal. 14 i les 6, tu també creus que passa al Madrid, Blaia?
Sí, jo crec que el Madrid és res millor i a més explotarà aquest Vinícius contra Alexander-Arnold, que potser probablement està sent la pitjor temporada de l'anglès, i ja sabem que Vinícius ja ha fet alguna altra destrossa en aquell costat quan s'han enfrontat.
Camí, de la quinzena a una temporada més. Ara continuem i ho acabem de rematar. Abans deixem actualitzar la informació general amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs parlem de la cursa cap a les municipals a Barcelona, perquè Ernest Maragall ha dit que Ada Colau ja no pot donar més de si. El candidat d'Esquerra considera que el que havia de fer ja ho ha fet i que no cal un nou mandat perquè, diu, no pot aportar res nou. També ha carregat contra el candidat de Junts, Xavier Trias.
El contrast explícit amb un altre candidat que s'avergonyés de la seva marca i del seu partit. Jo no vaig sol, jo vaig molt ben acompanyat, jo vaig orgullosament equipat i vaig absolutament apoderat. Això és Esquerra Republicana, i em sembla que quan diem que el senyor Trias amaga la seva marca Junts, doncs em sembla que estem constatant una realitat indiscutible.
Per cert que Trias s'ha compromès per carta amb l'alcalde de Tel Aviv a normalitzar relacions amb Israel si guanya l'alcaldia. L'alcaldable de Junts assegura que la decisió de Colau de suspendre les relacions amb el país és errònia i electoralista. I per segon dia consecutiu, els aparcaments del Parc Natural del Montseny s'han omplert de vehicles. Són gent que volia veure la nevada, que hi ha caigut aquesta setmana. Això ha obligat a restringir l'accés als pàrquings. El Servei Català de Trànsit ha informat de les restriccions als panells de les vies d'accés al parc, com per exemple la P7 o la C-17. Alguns visitants han tingut sort i han aparcat, i a d'altres els ha costat una mica més.
Nosotros sí, porque hemos venido muy pronto y hemos encontrado básicamente el último parking y mal aparcado, casi. Pero sí que es verdad que veo que para la gente que viene aquí hay muy poco parking. Luego que te multan si aparcas en alrededor de la carretera.
He procurat matinar una miqueta i no trobar-me el gruix de gent més important. El que sí que quan hem arribat aquí hem vist que cotxes n'hi ha aparcats, vull dir que ja ha vingut gent ja.
L'estació de Vallter 2000 també ha hagut de restringir l'accés per garantir la seguretat i la circulació de vehicles un cop s'ha arribat al límit d'aforament als aparcaments.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
11 minuts i les 6 de la tarda. Anem a acabar de pentinar aquestes eliminatòries de Champions. Érem al Liverpool-Real Madrid. També aquell dimarts, 21 de febrer, tindrem el líder destacadíssim de la sèrie, el Nàpols, jugant contra l'Eintracht de Frankfurt, primer a Alemanya.
Sí, l'Eintracht, campió de l'Europa League la temporada passada, ho sabem bé que en Barça, per això juga la Champions, és la segona participació de la història. A la primera va ser finalista. De fet, va ser la primera edició de la Copa d'Europa, va perdre la final contra el Madrid 7-3. Va ser segon de grup darrere el Tottenham a la fase de grups. El Nàpols, la temporada passada, eliminat pel Barça als setzens de l'Europa League, l'última participació a la Champions, 19-20, eliminat pel Barça als vuitens de final. Millor resultat a la Champions, vuitens de final, quatre vegades, mai els ha superat, ho té tot a favor ara per fer-ho, va ser primer de grup empatat amb el Liverpool. Hi ha un únic precedent, vuitens de final de la Copa de la UEFA 94-95, va passar l'Eintracht de Frankfurt. Fixeu-vos als entrenadors, Boskov i Heynckes.
Boskov i Heynckes.
Sí.
Parlant de la història del futbol en aquesta eliminatòria. Molt favorit el Nàpols, Camí?
Doncs jo no? Et diria que passarà l'Eintracht. Mira què et dic.
Què dius?
Perquè...
Onda.
Sí.
I em podreu... Jo tinc aquesta pedrada una mica, també.
Em podreu recordar a aquest tall, si voleu, quan el Nàpols guanyi 5-0 els dos partits. Però... Tinc la sensació que l'Eintracht és un equip molt fort en eliminatòries, ja ho va demostrar la temporada passada. Evidentment el Nàpols és un dels equips que està més en forma de tot el panorama europeu, són 56 punts, que és una... Vaja, és espectacular el ritme de puntuació que tenen a la Sèrie A. 13 punts sobre el segon, que diria que és a l'Inter, només ha perdut un partit precisament contra l'Inter. Han encaixat 15 gols, n'han marcat molt, 51, amb dos futbolistes, Osimhen i Kvaratskhelia, no sé si el dic bé, que aquest també costa una mica, doncs rendint a un nivell espectacular, però no sé per què tinc la sensació que l'Eintracht en una competició de anada i tornada doncs li pot generar dificultats, i a més aquest any recordem que hi ha força distància entre el partit d'anada i el partit de tornada. Crec que serà un partit obert pels dos equips, però veig més favorit a l'Eintracht, però vaja, 55-45, però li dono opcions.
Blaia, tu veus favorit també l'Eintracht o no?
Jo aquí, potser favorit no, però sí que estic una mica amb el Joan. Crec que al final el Nàpols està sent probablement l'equip més en forma d'Europa, no probablement no, sinó probablement no, l'equip més en forma d'Europa aquesta temporada, però sí que és veritat que l'Eintracht té moltes eines per fer que el partit, l'eliminatori es compliqui molt. Hi ha un jugador com Randall Kolo Muani, que va tenir el gol per guanyar el Mundial a la final contra Argentina, que està fent una temporada espectacular. És un davanter que realment jo crec que aquest estiu acabarà fitxant un dels grans d'Europa. Ha trobat també, segueix amb aquesta estructura de tres centrals, amb Evan Endika, que és un tros de futbolista també. És un equip molt competitiu i que per tant ja sabem que li complicarà molt les coses, i el Nàpols també és al final és un conjunt que disfruta molt quan pot moure el rival, no? Trobant els espais amb Osimhen, que és un jugador poc precís a vegades en la circulació de la pilota, però un enorme rematador, i Kvaratskhelia, que jo crec que serà... està davant una oportunitat de, ja si és famós, i jo crec que hi ha molts equips que ja el volen, de consolidar una miqueta la seva presència en el gran mercat europeu, perquè és un jugador espectacular. Jo crec que passarà al Nàpols, però estic amb el Joan en que potser pensem que el Nàpols és més favorit del que realment és, i més tenint en compte que l'Eintracht ja sap el que és guanyar per l'Europa League, deixar fora un equip com el Barça i complicar molt les coses a rivals, com també, per exemple, la Bundesliga contra el Bayern, no? Quan, que són molt ofensius, de curtcircuitar molt pel carril central i molt bones transicions. Per tant, veurem... Jo crec que serà una eliminatòria preciosa.
Secundaves l'emoció de favor de l'Eintracht d'en Camí des de la distància, Naveira, tu?
Sí, la secundo. A veure, jo crec que l'Eintracht està segurament en el moment més gloriós de tota la seva història. És veritat que parlava abans que als anys 50 va jugar aquella final de Copa d'Europa, però els últims anys són una meravella, l'Eintracht. O sigui, un equip que s'ha assentat a Europa després d'haver sigut en els 10-15 anys anteriors un equip ascensor. I bé, doncs, jo crec que tots els entrenadors que han anat passant han fet que l'equip evolucioni no només per joc, sinó també a nivell competitiu. I jo crec que Oliver Glasner és un grandíssim entrenador perquè aquest any ha perdut a dos jugadors que eren absolutament fonamentals, com Hinteregger a la defensa, que s'ha retirat, de fet, i Filip Kostić, que ha marxat a la Juve, i ha estat tota la primera volta sense un carril esquerre titular, o sigui, no tenia cap jugador fiable en aquella posició en la qual l'equip es recolzava tant l'any passat quan va ser campió de l'Europa League, i ha continuat mantenint grans resultats. I a sobre ara han fitxat un carril esquerre de veritat, com Philipp Max del PSV, que torna al futbol alemany. O sigui que jo crec que és un equip on últimament les coses s'estan fent molt bé. I efectivament, com deia abans el Joan, és un equip molt competitiu en eliminatòries. I jo crec que li pot proposar un tipus de partit al Nàpols que pot ser complicat, perquè l'Eintracht és un equip que et pressiona molt bé, que et tanca molt bé els espais, un equip amb molta energia, un equip amb jugadors que bé, pels costats, com dèiem abans, arriben molt bé, que de fet aquest any, doncs, amb l'arribada de Götze, Kamada ha passat una mica enrere, o sigui, ha baixat un nivell o una alçada, per dir-ho així, perquè abans era mitja punta i era jugar al doble pivot, i bé, doncs amb això Kamada no ha baixat la seva aportació golejadora, sinó més bé al contrari, està fent més gols que mai, o sigui que bé, un equip que està funcionant molt bé, i a sobre amb Colomwani com a punta de llança, que la Bundesliga té unes xifres brutals, porta 9 gols i 10 assistències.
Doncs apuntem dos Eintracht i un Nàpols.
M'agrada, no està sol, pensava que estaria molt sol en això, però m'agrada.
Queda tot apuntat,
Sí.
Passaré el qüestionari Solsona i aquí els quatre experts de la Champions a RAC1, perquè sí. Naveira el fitxem, per cert.
Home, ben bon fitxatge, semblem al Chelsea.
Un honor.
Semblem al Chelsea.
La meva clàusula era més barata que la d'Enzo Fernández, certament.
Però vaja, l'home que...
I que la de Mudrik, també.
De la Multichampions, a la fase de grups, doncs ens acompanyarà a RAC1 durant totes les eliminatòries.
Doncs honor.
Queda dimecres, 22 de febrer, les últimes dues eliminatòries de vuitens de final, començant per aquesta del City, que el tenim jugant i guanyant 1-0, i en podrien ser més ja el seu parell contra l'Aston Villa, el City que arrenca el camp del Leipzig.
Sí, el Leipzig la temporada passada va quedar fora a la fase de grups. L'últim cop que va arribar a vuitens, la temporada 2021, eliminat pel Liverpool, el seu millor resultat a la Champions, semifinals del 2020, va caure eliminat amb el PSG, era aquella Champions de la pandèmia, partit únic, a la Lligueta, segon de grup darrere el Madrid. El City la temporada passada eliminat a semifinals pel Madrid, amb aquella pròrroga al Bernabéu. Millor resultat de la Champions, la final del 2020, que perd contra el Chelsea, ho dic bé, 2020? No, 2021, perdó.
2021,
sí. Tenia els dos anys apuntats, el 2021. Va ser primer de grup a la Lligueta davant el Dortmund, deixant fora també el Sevilla. Precedents, dos partits, la fase de grups de la temporada passada, en el 2-1 a Alemanya va guanyar el Leipzig, 6-3 va guanyar el City a Manchester.
Veus passant el Leipzig, camí, aquesta eliminatòria?
No. Li dono totes les opcions al City, que la bona temporada de l'Arsenal està fent que sembli que el City no estigui jugant bé o que no estigui competint bé, i sí que ho està fent. Evidentment, mantenir el ritme de puntuació que ha aconseguit l'equip d'Arteta és molt difícil, però evidentment és un equip que vaja, crec que passarà per sobre, que està acostumat a aquest tipus d'eliminatòries, que és cert, sobretot contra el Real Madrid, que li va faltar aquell punt competitiu en trams decisius, on el Madrid no per joc, sinó bé, no sé exactament per què, però acaba passant per sobre del rival, però és un equip preparadíssim per aquest tipus d'eliminatòries, amb un entrenador que porta molts anys i una excel·lent plantilla, i amb Haaland, que al final és el factor més diferencial que tenen a dalt.
La més clara a priori, Blaia, d'eliminatòria?
Doncs mira, jo crec que el Leipzig, estic intentant anar una mica contracorrent ara aquí per veure si després algun tall, sí, el Jaume i el Joan estan junts, doncs una mica com el Mundial. No, crec que el Leipzig ha millorat bastant en els darrers partits. És un equip que ja ho vam veure a la fase de grups contra el Real Madrid, que li agrada molt aquest anar de tornada, partits oberts. Per tant, aquí el City, amb la qualitat, sempre en partits trencats, pot tenir o tindrà les de guanyar. Però jo sí que és veritat que el Manchester City aquesta temporada el que veig que li està faltant més és el que comentava Guardiola en alguna roda de premsa, no? aquesta gana, no? aquesta fam per intentar recuperar la pilota, per tancar els espais en el rival els primers segons, i és un equip que li està costant més les transicions defensives. Ha perdut a Cancelo, que és veritat que havia perdut la titularitat, però que en aquest tipus d'eliminatòries un jugador de la qualitat del portuguès et pot, jo crec que obrir moltes situacions complicades, I sí que aquí estic molt amb el Joan. La carta Haaland a Champions és on una miqueta hauria de decantar la balança pel Manchester City, en partits que pugui dominar menys o en escenaris com contra el Real Madrid, en què se li escapa el control als jugadors de Pep Guardiola. Jo crec que el City és clar favorit, però crec que el Leipzig és un equip que ha anat millorant les seves prestacions, té jugadors de molta qualitat i li pot plantejar un tipus d'escenari que els jugadors de Guardiola, sobretot tenint en compte com està la Premier, que és un, crec que concentraran més energies perquè la tenen aquí, no? Només són molts pocs punts els que els separen, pot jugar una mala passada a l'equip de Pep Guardiola.
Breument, Naveira, City o Leipzig?
Jo confio en el City. És veritat que el City està pitjor aquesta temporada, o una mica pitjor, que potser no hi ha aquesta gana, però jo crec que la presència de Haaland. I jo crec que potser, depèn com es posi, si la cosa s'encalla una mica, també tens un tal Julián Álvarez, per sortir de la banqueta, que també ha arribat aquest any i que està contribuint molt a l'equip de Guardiola. O sigui que jo crec que per una diferència de pólvora i de jugadors i bé, de que si el City està inspirat, doncs escolta, jo crec que passarà l'equip de Guardiola.
Doncs l'equip de Guardiola amb més o menys dificultats, però el veuen passant en aquests quarts de final de la Champions. I aquell mateix dimecres, per tancar del tot ja aquests vuitens de final, Inter de Milà-Porto.
La temporada passada l'Inter eliminat pel Liverpool a vuitens, tres títols, l'últim el 2010 amb Mourinho, el Bernabéu, va ser segon de grup darrere el Bayern, eliminant també el Barça, la Lligueta. El Porto la temporada passada va quedar fora a la fase de grups, fa dues temporades cau a quarts contra el Chelsea. Té dos títols, l'últim el 2004 amb Mourinho, l'altre el 1987, va ser primer de grup.